col·legues o...?
No, però és que baix està ple.
També? Sí, sí, sí. Bueno, almenys pel tema del debat funciona.
Uns parell de minuts i els de baix que em senten, si algú puja que sàpiga que haurà d'estar dret, però ara pujaran unes poques cadires més, però no sé quantes en podran pujar. A baix hi ha bon lloc. Elisenda, si es poden pujar algunes cadires, aquí cabrien 3 o 4 cadires, i si no, doncs miri, hauran de veure. Aquí davant hi havia un lloc que em sembla que els de la revista Aquaris tenien més o menys reservat per aquí davant, per tant em sembla que aquí hi ha un lloc reservat davant. Per aquí porten algunes cadires, mirem de posar algunes cadires per aquí, i si no, com els hi dic, a baix hi ha... Elisenda, a baix hi ha lloc, no encara? Val, a baix hi ha lloc assegut. Bé. Tenim les cadires. A baix, està bé tot a baix, eh? Bé, bones tardes a tothom. Benvinguts a aquest diàleg, el que fa... Doncs, no m'equivocava. El que fa número 97, dedicat al temple i al fòrum de Bàrquino, arguments per una reinterpretació. Si mireu els fulletons dels diàlegs, el que hi diu és que els diàlegs d'història urbana i patrimoni constitueixen el format més flexible del museu per explorar noves idees i per comunicar estudis sobre la trajectòria de la ciutat, el seu patrimoni històric o artístic i les representacions urbanes de Barcelona i altres ciutats. Són, doncs, un lloc en el qual idees sempre rigorosament construïdes com a primera condició i rellevants per al que és la missió del museu d'avançar en el coneixement de la trajectòria de la ciutat i del seu patrimoni puguin ser exposades i debatudes. Amb aquest esperit tenim avui aquí la proposta que ens va fer el doctor Héctor Orengo de parlar, doncs, de possibles noves interpretacions referides al temple en primer lloc i al fòrum de Bàrquino en segon lloc. Hauríem de ser tres a la taula. Aquí hi hauria d'estar en una punta, perquè el protagonisme correspon als ponents, aquí hauria d'haver-hi la senyora Ada Cortés. La doctora Cortés, però, es troba en un avançadíssim estat de bona esperança, o sigui, de gestació. El metge va dir que no li permetia agafar l'avió, com tants altres savis del país, doncs és Anglaterra. Li vam oferir el tren, però va dir que era massa llarg i no s'hi ha vist en cor. Per tant, no és aquí per prescripció mèdica, no per falta de ganes, o sigui que Orengo i Cortés, doncs, són les dues cares que haurà de fer el doctor Orengo. Quan a l'Héctor, per fer-ne una glosa ràpida de la seva trajectòria, es va llicenciar en Història Antiga i Arqueologia a la Universitat de València el 2005. Després, amb un seguit de suports, ha anat per diverses universitats, va ser Erasmus d'Arqueologia a la Universitat de Leicester, Beca Sèneca a la Universitat de Barcelona, es va doctorar a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica sota la direcció dels doctors Josep Maria Palet i Santiago Riera, aquí presents. És investigador a la Universitat de Nottingham, per abreviar, i acaba d'obtenir una beca Marie Curie per prosseguir recerques a partir del proper mes de maig a la Universitat de Sheffield. En el vessant de la pràctica arqueològica, home interessat en la relació entre elements i en els paisatges d'Andorra al Tarragonès, doncs ha treballat en més de 40 excavacions a diferents països de l'Europa Occidental i n'ha dirigides 14. En el treball del que es trobava excavant hi ha aplicat tota una passió referencial, no només en els temps sinó en els espais, a través dels sistemes d'informació geogràfica, percepció remota i fotogrametria. Síntesi de tot plegat, un bon aprofundiment en els treballs paleoambientals. En el vessant, diguem-ne, més ja de producció de resultats, ha estat docent en diferents universitats i compta amb una llarguíssima llista d'articles, parts de llibres, etc. Vull dir aquelles coses que dius, bueno, si vostès el busquen per internet ja s'ho trobaran. I també doncs, alguns llibres que comencen a multiplicar-se, veig que aquests anys en tens ja dos en premsa, això creix, que donen bona prova de la productivitat de l'Héctor. Dit això, només em queda doncs, plantejar-vos que la sessió d'avui, precisament perquè doncs, el tema s'ho val i perquè fent honor al que hem dit dels diàlegs és un tema per debatre, li hem demanat a l'Héctor que miri de desenvolupar-ho en un temps prou llarg perquè tot s'entengui, però prou curt perquè tinguem gairebé un temps equivalent de debat. En el benentès que l'hora de les 9 és l'hora d'anar a sopar, diguem-ne, d'aquesta ciutat com a màxim. Dit això, jo crec que ja em toca no robar-li més temps a l'Héctor i agrair-li la seva ponència. Endavant.
Bueno, moltes gràcies, Joan. Bueno,
posa't el cap aquí.
Sí. Doncs, bueno, abans que res voldria agrair l'oferiment perquè és un plaer estar al Museu d'Història de Barcelona exposant això, tant per mi com per l'Ada. Vull dir, aquest és sense cap dubte el marc idoni per debatre noves hipòtesis sobre la història de Barcelona i bueno, veig que hi ha cares relevants i llavors intentar exposar això ràpid com ha comentat el Joan i passar al debat. A veure. Perfecte. Bueno, proposaré aquí arguments per a una reinterpretació. No vull ser dogmàtic, no penso que el que estem exposant l'Ada i jo sigui una idea que pensem que ha de ser absoluta. Llavors ho podrem debatre després. Val? I aquest debat és un debat que convé fer en aquests moments, perquè Barquino, a pesar de ser una ciutat petita, molt petita, és una ciutat de gran importància per a l'estudi de l'arquitectura provincial d'època d'August, perquè va ser una ciutat creada ex novo, vol dir, va ser una ciutat que es va poder planificar, no es va haver adaptar a cap esquema constructiu anterior, i bueno, resulta un de les ciutats que es coneix el seu esquema urbanístic, es coneix suficientment per fer servir d'exemple per molts altres estudis. Llavors és rellevant, aquí no és en una ciutat que serveix d'exemple, és important. Començarem amb una petita història del temple, ben ràpida. Bueno, el temple que ara coneixem com d'August s'assenta en el punt més alt de la ciutat, aquí podeu veure les corbes de nivell, precisament just en el punt més alt de la ciutat, en el primer turó que sempre s'ha anomenat Monstàvers, i el temple conservava sis columnes des del segle XVI fins al 1850. Val? S'enderroquen unes cases del carrer de la Llibreteria i es perden un parell d'aquestes, probablement la següent es perda el 1875 en un altre enderroc. I, bueno, teniu aquí exemples de dibuixos de diferents cronistes de la ciutat, el Puigades i el Ponz, de fet, no era un cronista de la ciutat, però bueno. Es declara Monument Nacional el 1924, llavors es reconeix la vàlua d'aquestes columnes ubicades al carrer Paradís, que molts de vosaltres sense cap dubte haureu visitat. I bueno, arriba a principis de segle només tres columnes, aquí podeu veure les tres columnes tal com estaven llavors. I el 1956 una columna reconstruïda a partir dels fragments trobats a l'enderroc de les cases del carrer Llibreteria s'assembla, i del carrer just aquí al costat la tenim a la plaça del Rei, com podeu veure, es trasllada el 1955 a la seva ubicació actual, al número 10 del carrer Paradís, val? I més o menys així és com ho podeu veure avui. Molt bé, l'estudi científic del temple comença el 1835, quan la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona encarrega a Cabanes, Junta, Selles i Arrau l'estudi de les columnes del columnat, del que quedava, un estudi i una reconstrucció de les columnes. I bueno, Cabanes publica la seva memòria el 1838, en la seva memòria repeteix una mica les conclusions a les que va arribar Selles, i diu que ell té la memòria de Selles. Val? Aquesta memòria es va guardar en principi al Servici de Monuments de la Diputació, però bueno, segons el Bassegoda, en la carpeta en la que hauria d'haver estat aquesta memòria, trobem aquest paràgraf. Dos memòries, una de Selles i otra de Cabanes, siete planos pertenecientes al templo de Hércules y otros dos de edificios cartagineses de la época del templo. I hi ha una nota adjunta que diu que falten les dues memòries. Val? I llavors això va estar desaparegut uns quants anys, però bueno, finalment va aparèixer, no sé com, no s'ha pogut trobar com va aparèixer. El que sí que sabem és que el Puig i Cadafalch va fer molta difusió dels resultats que va obtenir els Selles, va publicar les planimetries i bueno, actualment la memòria es troba a la Biblioteca Nacional de Catalunya, és consultable per internet, la de Cabanes també està a Google Books, llavors qualsevol que estigui interessat pot anar a descarregar-les i consultar-les. En aquesta memòria de Selles hi ha un element força interessant. Bueno, Selles arriba a la conclusió just quan fa l'estudi, primer fa un estudi preliminar, pensa com hauria de ser un temple romà a Barcelona i després, per comprovar les seves hipòtesis, fa nou cates. Ara veurem on estan aquestes cates, però abans de fer les cates, com ell mateix redacta la seva memòria, proposa la hipòtesi de que aquest temple és cartaginès. És un temple cartaginès, tot i això segueix gairebé, cita moltíssim a Vitruvi, no? I el cita en quant a l'orientació del temple i les seves proporcions. No? De fet, llegiré, conviene fijar cuál era la parte en donde existió la fachada principal del templo, pues es sabido que esta debía mirar a poniente, a fin de que la deidad colocada a oriente dirigiese esta su vista hacia aquella parte celeste. I aquesta és la reconstrucció. Val? Mesura les columnes, les estudia, les dibuixa i després diu que fa nou cates. Aquesta és la situació de les cates. Són d'hechos en el que ell identifica un per un tots els elements que permeteixen reconstruir aquesta hipòtesi. És a dir, fa una cata aquí, troba dos columnes i el cantó superior del temple, cantó nord, aquí també, bueno, aquesta àrea estava descoberta, podria haver-ho fet perfectament, però també documenta la sella, la divisió, les cates, d'acord a la seva hipòtesi, estan situades exactament on havien d'estar per localitzar cadascun d'aquests elements. I bueno, aquesta és la maqueta del temple al Mac, és una reconstrucció força adequada del que Selles proposava. I bueno, el primer que volia fer, que més m'interessava, era comprovar aquesta hipòtesi. Avui en dia és difícil perquè molts dels elements que Sallés tenia a mà han desaparegut ja, només ens queden tres columnes in situ. Però bueno, per fer això vaig fer servir el plànol del Garriga-Roca, és un plànol geomètric molt, molt acurat, a escala 1.250 i està fet al 1858, que no hi ha gairebé canvis respecte al moment en què el Sallés va fer les seves cartes. La georreferenciació va ser molt acurada, de fet les desviacions estàndards eren de l'ordre de 3 centímetres. Tot i això tenim dues reconstruccions del temple. Aquesta és la proposta de Sallés, i dic que és la proposta de Sallés perquè com veieu la cata número 9, aquesta del cantó inferior, no sé si puc mostrar-ho aquí, aquesta d'aquí es troba dins del número 1 del carrer Llibreteria, em sembla que és. Quin és el número? No sé. Bueno, es troba dins d'aquest edifici, d'acord?
El carrer del Paradís.
No, el Paradís està... Però és el mateix. Bueno, no, igual. Es troba dins d'aquest edifici. Després aquesta la reconstrucció proposada pel Museu d'Història de la Ciutat, que em sembla que el 91 va mesurar en estació total del temple i va fer una proposta alternativa basada en mesures exactes. De fet, veieu, en aquest cas el frontal del temple queda a fora de l'edifici, ja al mig del carrer, que bueno, aquesta és, diguem-ne, la que s'accepta, és la que tenim mostrada al temple, a la musealització del temple. No? Molt bé. Doncs el Sallés, parlant al final de la seva memòria, agraeix al senyor Pablo Puchol, hornero de pastes de la plaça de Sant Jaime, el haver pogut fer les excavacions en les seves oficines. D'acord? Tenim aquest plànol, que bueno, ampliaré una mica, es el plano de los sótanos para la construcción del horno que se propone reedificar don Pablo Puchol al 1858. Como podeu veure, es la mateixa persona, una vintena d'anys ha passat però l'home continua viu. El plano es el plano del mateix edifici i és un plano del soterrani d'aquest edifici. Com podeu veure, el plano no té cap entrada, té escales, llavors vol dir no hi ha porta, és un soterrani, com diu, i aquest plànol va ser un permís que va demanar el Pujol, senyor Pujol, per reconstruir el seu forn, que era forner. Aquest plànol va estar georreferenciat aquí, veieu com encaixa a la planimetria? Llavors, si aquest plànol és un soterrani i el Sallés va fer la cata en aquest punt, no podia haver conservat elements del podi del temple. De fet, gran part d'aquesta cata hi seria dins del mur. Si acceptéssim la reconstrucció que fa el museu, que per mi és més exacta, en aquest plànol el Garriga-Roca fica les cotes d'alçada del sol. Podeu veure que aquí són 16 metres, 15, 14, però aquí sabem aquest nivell del temple, la base del pòdium es conserva avui en dia i sabem quina és l'alçada exacta perquè ha estat mesurada. Aquesta alçada són 1574, és a dir, aquest nivell del sol no es conservava en aquesta època. Aquí no hagués pogut trobar res perquè simplement ja estava erosionat, no hi havia sol. Llavors aquesta cata resulta sospitosa, però si anem a mirar les altres, aquesta proposta sobretot es basa en la localització d'elements a sobre del pòdium, és a dir, aquesta base de columna està a sobre del pòdium, tal com està la sella. Val? El pòdium, tal com podem mesurar en aquest cantó, es troba a 18,7 metres i els romans construïen bé, vull dir, podem assumir que aquest pòdium mantenia el nivell de 18,7 metres. Val? Llavors, perquè vos feu una idea, el pòdium mesura gairebé 3 metres, 2,97, 2,99, depenent del punt on es mesuri. He ficat aquí una figura humana més que res perquè tingueu una idea visual de quina és l'alçada d'aquest podi. Llavors, els elements que va descobrir el Sallés en les seves excavacions han d'estar sobre del pòdium. D'acord? Si al carrer Paradís ampliem, agafem l'alçada de la superfície del pòdium, queda aquesta alçada. Totes aquestes cases tenien entrades. Si la gent podia entrar a aquestes cases, significa que el pòdium no existia, o almenys. I bueno, qualsevol que vulgui mirar una mica de documentació trobarà molts permisos d'obra al carrer Paradís en què demanen permís per ampliar la porta, perquè el carro no entrava bé. Hi ha molta quantitat de documentació anterior a l'excavació dels celles. Llavors, aquí no hi havia pòdium. Aquests elements havien desaparegut quan el celles va fer les cates. D'acord? Repeteixo, nivell de circulació romà, 1574, nivell superior del pòdium, 18.7. Com ja sabeu, això són 16 metres al carrer. Val. Llavors, em sembla que hi ha indicis suficients per començar a pensar que potser aquestes excavacions, aquesta hipòtesi, té fallos. Potser no és correcta. D'acord? Almenys a nivell arqueològic ho podem assumir. Llavors, clar, hagués estat una mica difícil haver proposat que aquesta hipòtesi no funciona i no haver plantejat res alternatiu. No? Llavors, tenim poques dades perquè gran part del temple ha desaparegut, però bueno, podem comptar amb fonts documentals, fonts arqueològiques, topografia antiga, comparació amb altres temples similars al de Barcelona que en tenim a la península, la distribució i forma urbana típica augustal i l'evolució urbana. D'acord? Com funcionaria una nova hipòtesi dintre de l'evolució de la URSS. D'acord? Doncs, fons documental, malauradament, les descripcions són difícils, però tenim el Jeroni Pujades que al 1595 dibuixa les restes del temple, almenys el que quedava del temple llavors. Com podeu veure, veieu? Aquesta seria la vista de les columnes, llavors quedaven sis, com a l'època de Celles, des del carrer Paradís. D'acord? Pujades aporta una novetat respecte a dibuixos de les columnes posteriors i la novetat és que dibuixa les bases de columnes desaparegudes. Com podeu veure, aquestes bases mantenen certa perspectiva, veieu, de front, des del carrer Paradís i des del carrer Llibreteria. Aquesta seria la reconstrucció d'aquest dibuix, no? On estarien això. Llavors, una mica el que ens està dient en aquest dibuix el Pujades, el que podem interpretar és que el temple, vull dir, no continuava pel carrer Paradís, paral·lel al carrer Llibreteria, sinó que girava. Ell ho va interpretar com que la part frontal del temple era aquesta, en certa lògica. Ja veurem que hi ha problemes també per aquesta interpretació, però ja ens està dient que, segons aquesta interpretació, el temple havia de tenir aquesta orientació o ser un temple extremadament petit. Llavors, perquè tingueu una idea de com quedaria això, tindríem l'orientació A, que és la que proposa els Celles, i l'orientació B, que és la que proposem la de jo. Val? Podeu veure, és un temple molt més compacte, diguem-ne. Val? Llavors, en això en ment, podem passar a analitzar les excavacions que s'han fet al voltant d'aquesta àrea, del carrer Paradís. Tenim dos, malauradament les dues es varen fer per la construcció d'un ascensor, un elevador, llavors són cates molt petites. Donen, la informació és molt difícil d'interpretar. Però bueno, el que sí que podem fer és georreferenciar-les. Assortadament, avui en dia, en les estacions totals i els GPS diferencials i les planimetries de les que disposem, la georreferenciació d'aquests elements és molt acurada. Llavors, aquí tenim les dues excavacions, Paradís 5 i Paradís 12. Val? Què veiem aquí? A Paradís 5 trobem uns carreus retallats de pedra de Montjuïc, orientats... Bueno, la foto està orientada com la cata, vull dir que estan orientats diguem-ne en la mateixa orientació que tindria el temple, l'opció que nosaltres posem del temple, i a l'interior d'aquests carreus trobem rudus, que és una mescla d'argamassa i pedres que normalment s'empra per fer la base a l'interior d'edificis o parets grans, molt sòlida, i bueno, de fet el podi del temple, l'interior, també està fet en rudus. D'acord? Llavors tenim aquest element aquí i al paradís 12 trobem un fragment d'Opus Signinum retallat posteriorment, però bueno, que just en aquest punt, perquè tingueu una idea, l'Opus Signinum normalment s'anomena també paviment hidràulic i es fa servir, és molt típic fer-ho servir en, per retenir aigua, diguem-ne. Llavors estarien situats aquí. Fixeu-vos que el rudus del carrer Paradís número 5, aquest reblit interior, queda just a l'interior del pòdium en aquesta hipòtesi. I aquestes pedres d'aquí, aquestes pedres retallades, en l'excavació es va documentar que tenien una capa de morter pintada, que bueno, en edificis públics romans, quan trobem pintura, això delimita una àrea que no es pot pisar. D'acord? I aquí tindríem l'Opus Signinum, el paviment hidràulic, per estructures hidràuliques. Llavors, si acceptéssim aquesta hipòtesi B, ens sortiria una cosa similar a això, d'acord? Aquest tipus de temple en aquesta secció, en un lacus o dipòsit al voltant del temple, val? O no, en realitat el lacus no sabem com aniria, però sí que pensem que si ho tenim en aquest costat, probablement també ho teníem a l'altre, els romans eren molt, els agradava molt de mantenir la simetria sempre. I bueno, tenim d'altres exemples, com el temple de Diana de Mèrida, aquí en dos lacus o dipòsits als dos costats, veieu, un aquí i un altre aquí, i el d'Évora, reconstruït per Hauschild, que bueno, jo vaig adoptar més el model d'Évora, però bueno, sabem que potser tenia el lacus al voltant. D'acord? És força típic, eh? Molts altres, el d'Écija també té un dipòsit al darrere. I per comparació al temple que proposa Selles és molt allargat i bueno, ja té una explicació molt senzilla. Un dels pocs elements que tenim per reconstruir el temple és la distància intercolumnària, és a dir, la distància que hi ha entre les columnes. D'acord? Diguem-ne que tornaré enrere perquè ho veieu més clar. Si aquestes columnes d'aquí tenen molta més distància que no pas aquestes. Llavors, si allargues la longitud d'aquestes distàncies, si assumim que és un temple hexàstil, i jo crec que sí, aquesta distància serien 11 columnes per 6. Llavors queda un temple molt allargat i molt estret. D'acord? Si agafes, si ho fas al revés, te queda un temple més quadradet, diguem-ne. Simplement allargant el número de distàncies, sabem que els temples que tenen 6 columnes al frontal normalment en tenen 11 al lateral. Llavors, comparem en altres temples. D'acord? Això d'aquí és un esquema de la secció àurea. És una proporció molt típica en temples grecs, en temples romans. És també una forma de construir, tant en alçat com en planta. I veiem, per exemple, que el temple de Diana d'Évora manté una proporció molt similar. Això és molt comú. És a dir, no cal que ho expliqui gaire perquè la secció àurea s'ha fet servir fins avui en dia. I bueno, el temple de Diana d'Évora, que és l'altre exemple que podem fer servir, molt similar, també el mateix tipus de temple, perípter, hexàstil, també d'època agustiana, també d'època d'August, manté una proporció de 1,6. Depèn de la reconstrucció, 1,6-1,63. El temple de Diana Emerita Augusta, 1,675. L'orientació B, la proposta que fem nosaltres, 1,66. I la proposta de Selles, 2,18. I bueno, això és... diguem-ne que això funcionaria, la forma de construir una d'aquestes bases és dividir un quadrat i fer servir la diagonal d'un dels costats per allargar la distància i reconstruir el quadrilàter. D'acord? A partir d'aquí es farien les escales i es pondrien les columnes. Vull dir, aquest mètode de construcció estàndard és una mica el que determina la distància entre les columnes. Diguem-ne que en aquest espai aquestes han de tenir una menor distància per clavar 11 aquí dins i al frontal 6. D'acord? I això també, bueno, s'ha argumentat molt que dona una major proporció visual a la vista del temple frontal. D'acord? Doncs, més que res per veure per on anem, com podria haver-se construït això. D'acord, un cop reconstruïm el temple seguint les distàncies de l'intercolumni, podem mirar quins altres paral·lels hi ha, no? Podem comparar com encaixa això dintre de la forma urbana. Aquests són els carrers que coneixem arqueològicament, podeu veure's aquí, el Cardo Maximus, el Decumanus, val? I això serien les dues hipòtesis del temple i el fòrum. I clar, si seguim els eixos dels carrers, aquesta proposta quedaria molt centrada respecte a un dels decumanos menors. En canvi, la proposta de Selles queda una mica desviada respecte a l'axialitat urbana, que és un concepte que els romans feien servir molt i molt bé. La conseqüència més important de fer un canvi, ja s'haureu adonat en la diapositiva anterior que la conseqüència potser més important de proposar un canvi per al temple és que el fòrum ha de canviar també. Si gires el temple has de girar el fòrum. El fòrum avui en dia és una mica curiós. Primer, el temple no està centrat. Recordem que estem parlant d'una ciutat construïda ex novo, de nova planta. És a dir, no hi havia cap tipus de limitació per ficar el temple al centre del fòrum. I bueno, com veieu, els exemples que millor es coneixen d'aquesta època a la península Ibèrica també mantenen molt bé l'axialitat del temple, i a més el temple està normalment situat a la capçalera del fòrum, donant la cara a la plaça pública. Un altre element que podem fer servir és la topografia urbana. Això és el plànol que el Francesc Cardoner va fer el 1985, és un plànol excel·lent, i en aquest plànol el Cardoner situa les cotes de les excavacions que s'havien fet fins a l'època. Les mesures que hem agafat del Cardoner estan en vermell, aquestes són excavacions més recents, per exemple a Domus de Sant Honorat, Domus de Sant Iu, les excavacions del carrer Paradís i la cota de la base del pòdium al carrer Paradís. Com podeu veure, hi ha una diferència molt significativa, de fet, aquesta desnivells de fins a 7 metres entre l'àrea al voltant del temple i els edificis públics, les excavacions, els nivells de terra d'època romana posteriors. Estem parlant de 7 metres. Bueno, és molt típic que el temple, el tèmenos, l'àrea sagrada al voltant del temple, estigui sobrelevat respecte al nivell de circulació. Vull dir, això, normalment es fan servir criptopòrtics, terrasses, d'acord? Aquí tenim una reconstrucció acceptada de com és el temple, com es pensa que és el temple. Això avui en dia ja podem dir que no, que és impossible. Vull dir, hi havia una diferència topogràfica, el fòrum no estava a la mateixa alçada del temple. Val? La Gemma Cavaller ha estat dirigint una excavació recentment, just en aquest punt molt a prop del temple, i han trobat aquest retall a la roca. Faré una ampliació de l'excavació del carrer. Bueno, això és el sector 3 de l'excavació del carrer Freneria, i la hipòtesi de la Gemma Cavaller és que aquests punts d'aquí, no sé si ho podeu veure bé, a veure, això és la roca natural, això és el substrat roca que continua per aquí, d'acord? Gemma Cavaller va localitzar que tot això és substrat i ha adossat aquest substrat, en aquesta àrea no vàrem poder excavar, però adossat a aquest substrat vàrem trobar un mur d'època romana. D'acord? Si col·loquem això a dins de la planimetria urbana, veiem que queda aquí. Si, seguint els criteris d'axialitat romana, havíem de tenir una cosa similar a l'altre costat. Això, vull dir, s'ha d'estudiar encara, però penso que si la roca mare està retallada en un mur al voltant, si hi ha un temple aquí ha d'haver un tèmenos, i normalment sabem que aquests temples estan sobrelevats, i bueno, ja estem parlant d'un turó, vull dir, no crees un criptopòrtic a un turó, no crees una terrassa, retalles la roca, potser és més fàcil. D'acord? Vull dir, això són hipòtesis, però estic intentant incloure totes les dades que tenim de moment. Llavors, aquesta excavació està allà en aquest punt, més o menys pensem que això podria ser el tèmenos, tot i que no estem segurs, encara no tenim ni idea. El que podem veure en això és que el fòrum de Bàrquino D'acord amb aquesta nova hipòtesi, no estaria situat a l'encreuament del cardo i el decumanus, sinó a un costat, a un lateral. Podeu veure, no sabem exactament on acabaria el fòrum, però jo diria que probablement ocupa la major part, gairebé fins a la catedral. Aquesta àrea que he dibuixat una mica més en vermell, no? Delimitada també per la catedral, per aquí potser, tot això pensem que podria ser el fòrum. Però bueno, això en època d'August era el típic. En època d'August els fòrums no es ficaven a l'encreuament del cardo i el decumanus, es ficaven al lateral. Aquí tenim l'exemple de Emerita Augusta, l'exemple d'Écija. Hi ha poques ciutats conegudes, però totes les que coneixem bé a la península, el foro d'època d'August no es situa a l'encreuament, es situa a un costat. Clar, a Barcelona la ciutat és més petita i un fòrum d'aquesta mida és un fòrum gran, però bueno, ja sabem per exemple que Barcelona té domus molt grans, té molts bàlnea, és una ciutat molt espectacular per la seva mida, no? Tot és molt gran. Bueno, no som els primers en proposar aquest canvi d'orientació del fòrum. El Duran i Sant Pere ja va cridar i va publicar. Vull dir, ell no tenia cap dubte i bueno, no direm que som els primers en proposar un gir del fòrum. De fet, a l'excavació del carrer Paradís 5, sembla que va ser la Sara Marín, ja va proposar un gir, mirant les restes que va trobar allà, va proposar un gir del temple, però no encaixava perquè no va fer servir, simplement va girar la planta de celles i no va allargar la distància entre les columnes, però la sala també va veure un canvi en l'orientació del temple. Doncs, un cop arribat a aquest punt, em sembla que podem fer el mateix que hem fet en el temple, mirar les excavacions que tenim al voltant del fòrum. D'acord, molt significatives en aquest sentit són la Domus de Sant Honorat i la Domus de Sant Iu. D'acord? La Domus de Sant Honorat és molt interessant perquè de fet les tavernes adossades envaeixen l'espai tradicionalment considerat com a part del fòrum. No? El Ferran Puig el 2009, ja, bueno, llavors em sembla que era cap de servei d'arqueologia de la ciutat, ja va plantejar una reducció de la mida del fòrum per so. Però bueno, no és tant que aquestes tabernae envaeixen l'espai del fòrum, és que si hi ha tabernaes no podem tenir cap edifici representatiu enfront del temple, la basílica, com resulta força tradicional aquest tipus d'espais públics. Llavors, si tenim un temple descentrat i a més reduïm el fòrum, queda un espai força curiós per a un fòrum d'època d'August. Llavors, bueno, Sant Honorat ens dona aquesta visió i la Domus de Sant Iu, bueno, ja sabreu que ha estat recentment interpretada com un col·legi. Això és el treball de l'Ada, és un treball molt innovador i bueno, de fet ha estat publicat al Quaris, el número 7 del 2011, llavors ha passat als referis de la revista. I bueno, és una tipologia molt similar a altres exemples de col·legi. Ella m'ha dit com 10-15 exemples, des que jo ara no recordo cap, però sí, sembla que hi ha molts exemples, us remeteixo a la seva publicació, de fet. I bueno, és un espai molt de luxe, fa servir marbles de Carrara, Grecoscrito, iPhone. És la primera fase és del segle I, però aquest edifici és del segle II. Sabem que a Barquino havia d'haver un col·legium augustal, és a dir, un col·legium dedicat al culte d'August, el que es diu Augusteum. D'acord? Llavors, pensàvem que és lògic interpretar això no només com un col·legi en general, sinó un col·legi magustal per la proximitat al temple. Vull dir, si considerem aquesta hipòtesi de foro, estaria molt a prop del temple i estaria un espai públic. És a dir, no pot ser un edifici privat. Està en un espai públic, Diguem que és un col·legi i a més tota la distribució d'inscripcions de sevillis augustals de la ciutat, els seus del col·legium augustal, per això saben que hi ha un, es troben al voltant de Sant Iu. Tenim moltes que es van fer servir en la muralla i tenim algunes acumulacions al voltant d'esglésies que van aprofitar aquestes restes, però la màxima acumulació està en l'àrea excavada de Sant Iu. Recordeu que aquesta àrea no va estar excavada, però en l'àrea excavada tenim la major concentració d'inscripcions de sevillis augustals i al seu voltant, és a dir, no es varen moure massa, veieu? Llavors pensem que és lògic assumir que aquest col·legium seria un augusteum. Però això l'Ada ho explicaria molt millor que jo. Llavors aquest col·legium aquí, bueno, ja ens delimita molt bé l'àrea del fòrum, és una situació molt similar. De fet, a Mèrida el temple d'August està també en un lateral del fòrum augustal, no? A Ecija em sembla que també. I bueno, resulta curiós veure que precisament es fa servir... Ja sabeu que Barquino va ser una de les ciutats que primer va adoptar el cristianisme. Al segle IV ja tenim el cristianisme a la ciutat. En aquest moment el temple probablement estava encara en ús. I veiem que... A veure, com ho explico això? El temple és d'època fundacional, d'acord? Llavors no pot ser un temple dedicat a August, perquè August, almenys a l'Occident, mai no va permetre que se divinissés, d'acord? Vull dir, podem parlar del temple d'August en el sentit del temple d'època d'August, però no és un temple dedicat a August perquè és d'època d'August. Al costat del temple, al segle II, moment en què el culte August en Barcelona més té una gran importància, es construeix un edifici que pot ser fàcilment interpretat com a augusteum. Jo penso que, com a altres ciutats, aquest edifici es va construir per donar sortida al culte d'August. D'acord? Després, el culte cristià es va adoptar molt aviat a Barcelona, quan probablement el temple encara estava en ús. Llavors, tant el Palau Episcopal com l'Aula Episcopal, com a tantes altres ciutats, busquen un lloc preferent. I per això probablement estan situades aquí, en l'àrea del fòrum. Quan el temple encara estava en ús, no varen poder fer servir el temple, com va passar a Tarragona i a tantes altres ciutats, però sí que podien fer servir l'àrea del fòrum, que és l'àrea més prestigiosa de la ciutat, el punt central de la vida pública a Barquino en aquest moment. No? Per això penso que és una bona explicació que tenim l'Aula Episcopal, el Palau Episcopal en aquests punts i en moments posteriors la catedral, que a més encaixa molt bé en aquestes mesures d'una plaça oberta. I bueno, com a, és un passeig ràpid, ja podrem tractar temes més en concret de seguida, però bueno, no podem confirmar aquesta hipòtesi, s'ha de treballar, però creiem que existeixen indicis suficients com per a començar a pensar en altres hipòtesis per al temple i així mateix per al fòrum, perquè el fòrum només es manté per al temple i el temple, és, almenys les cates de Sella, jo penso que són molt dubtoses. I bueno, la proposta que fem està en línia amb altres exemples de temples augustals de la península. Resulta consistent en les excavacions que s'han fet a l'àrea, en el dibuix del Puigà des del 1595. I això ens genera una nova hipòtesi del fòrum que encaixa molt millor en l'urbanisme de la ciutat, seguint criteris d'axialitat i ordenació urbana romana. I també encaixa en les dades arqueològiques disponibles i en els paral·lels que coneixem, provincials de la mateixa època. De totes formes, bueno, és un tema que crec que val la pena, perquè ara avui en dia existeixen noves tècniques, es pot fer aquest estudi de forma no invasiva, i bueno, l'urbanisme provincial, això ens donaria noves dades per a vull dir, sabent que Barcelona és tan important per a l'anàlisi de l'urbanisme d'època d'August, diguem-ne que el que fem aquí, el que reinterpretem a Barcelona, tindrà conseqüències a la resta de a la interpretació arqueològica de l'urbanisme d'aquesta època. Llavors, i també és important per entendre i comprendre millor el passat de la ciutat i la seva evolució, com va evolucionar en època posterior. I bueno, això és una mica tot i em sembla que només em queda agrair sobretot als arqueòlegs que han produït les dades, bàsicament, perquè jo no he excavat gaire i, bueno, i he fet servir moltes dades de molta gent i, bueno, i sobretot agrair als arqueòlegs que molts cops no tenen temps suficient com per a interpretar les dades que ells mateixos produeixen. Doncs moltes gràcies.
Bé, quan vam demanar al ponent que fos breu, bé, és rècord Guinness, realment ens ho ha explicat amb una brevetat màxima, conscient que, doncs, jo crec que podries posar la hipòtesi allà, la diapositiva que hi ha, la hipòtesi A i la hipòtesi B, el moment en què ens has enfrontat amb les dues orientacions, com a fons. Ja arribarà, eh? Ja l'has passat. La 22, a veure. Bé, mentre busca la 22, i com que, com dèiem, en el clima dels diàlegs, ja m'esperem que la trobi, perquè és que si no em poso nerviós.
Ja està, Joan, ja està.
Bé. Bé, crec que és un bon lloc perquè vagis endavant i endarrere, fins i tot si les vols deixar allò no a pantalla completa, que les tinguis al costat, perquè ens seran útils, vist que, doncs, són exactament 7:45 i sí que tenim ben bé tant o més temps que el que ha dedicat el ponent a parlar-ne per discutir els plantejaments. En aquest sentit, atès que és un tema que requereix, com ell mateix ha dit, de molts estudis previs i que és un tema en el qual, doncs, afinar és important, atès que, doncs, és una qüestió que fa pensar moltes coses, que publicada a l'Oxford Journal of Archaeology, doncs és allò de que com en els dominics i els franciscans caldrà esperar, que tots ens ho creiem o que tots hi repliquem, perquè alguna cosa s'hi haurà de dir. Jo volia demanar avui als assistents que potser cedim primer la paraula a aquelles persones entrenades en la noble ciència i arts de l'arqueologia, que n'hi ha molts tant aquí com a baix. En el ben entès que si alguns de baix volen intervenir-hi, doncs tampoc fa calor aquí dalt, està dret, no passa res, doncs poden pujar i ho tindran més fàcil. Bé, dit això, doncs endavant. Vostès tenen la paraula. Doncs mentre preparen la paraula, a mi el que m'agradaria dir és que aquí tenim dues seqüències desigualment llargues de reflexió arqueològica i historiogràfica sobre el temple. Una que ve de finals del segle XVI i arriba fins al vostre treball, passant pels escrits mateix del meu il·lustre predecessor Duran i Santpere, no sempre prou ben llegit, l'altre que es consagra a mitjan XIX, que rep el suport de començaments del XX i dels dibuixos de Puig i que segueix il·luminant-nos fins avui. Les dues hipòtesis, aquesta última seria la A, l'altra és la B, ens porten a dues qüestions diferents, que jo crec que val la pena separar en el debat, per allò d'analitzar tantes coses. Una és la qüestió del temple i l'altra és la qüestió del fòrum. Perquè jo crec que més que una hipòtesi, que hi ha un seguit d'hipòtesis i que no necessàriament, diguem-ne, que una un pugui doncs, considerar-la més o menys valuosa i implica l'altra. Des del punt de vista del museu, que aquí estem pura i simplement plantejant les regles del diàleg, doncs el que sí que tenim interès és que aquest es produeixi i que doni fruit i resultats, sense entrar com a institució, òbviament, en una cosa que s'ha de regir pel rigor de les conclusions a partir dels treballs científics. Ja s'han pogut pensar les preguntes i allà hi ha la primera.
Hola, doncs que jo ni estic entrenada en arqueologia i bé, potser la meva pregunta pot semblar una mica banal, però a mi em sembla de vital importància. Doncs no té a veure amb l'orientació del temple, m'ha encantat la ponència, he après moltes coses per això. És més senzilla i suposo que no, la resposta és molt fàcil també. Si no estava dedicat a August, a qui estava dedicat al temple?
Ah, bona pregunta. Doncs no tinc ni la més remota idea. Però sí que és veritat que a l'enderroc d'una de les cases del carrer Llibreteria varen trobar una figura femenina que potser val la pena estudiar en relació a una possible reinterpretació de la dedicació del temple. Potser en aquesta època es la triada capitolina, no sé. No puc aventurar hipòtesis perquè no tinc cap dada per parlar d'això.
Vale, vale. Doncs seria interessant i més sabent que era una figura femenina que ho investiguéssim. I per acabar, l'altar estava dintre, la gent podia entrar al temple o estava fora?
Bueno.
És que clar, potser no és tant d'orientació ni...
Sí,
no és...
Jo diria en tot cas, respecte sí. d'aquesta segona pregunta, sí. jo crec que una mica així com la primera ens ajuda molt perquè ens planteja un enigma, uh-huh. jo sí que potser diria que tot el que és el funcionament de les institucions i dels temples en època romana, potser millor, jo gairebé demanaria que farem més de debats que aquesta la guardéssim perquè aleshores sí que se'ns anirà complicant la cosa. Jo gairebé que agrairia molt la primera pregunta i si en té alguna més potser, però si no passaríem a un altre tema. El primer que ens ha quedat clar és que hi ha el tema de la dedicatòria inicial del tema del temple que queda amb interrogant a partir del que ens ha dit el ponent.
Vale, i la segona resposta, si la gent podia entrar, que era una resposta de sí o no, tampoc que la guardem.
No, és que a mi em sembla que em fa... No, que respongui, però vull dir que una miqueta anem...
No.
Que no comencem amb el funcionament del temple perquè llavors se'ns complica. No aquesta,
vale,
no, però altres preguntes.
Doncs passo el micròfon.
A veure, qui més? Més preguntes? Endavant. No, sisplau, el d'això. Gràcies, eh?
Un segon, eh?
Sí.
Ah, gràcies. Ha parlat vostè que el temple potser estaria envoltat d'un lacus. En què consisteix això? Perdó.
Bueno, és simplement un estanc, una piscina, sí, una piscina d'aigua, sí, està envoltat d'aigua, és molt típic que de maco, suposo.
Aquí hi ha una altra pregunta.
Jo no he llegit la memòria d'en Selles, però en funció de la seva hipòtesi ho va trobar tot.
Sí.
Clar, ja sabem que les interpretacions són difícils, però una base de columna és difícil d'inventar. Aleshores, què explica? És que s'ho ha inventat totalment o és que un tipus de restes?
Doncs... una pregunta, gràcies per la pregunta, Magí, és molt comprometida. Bueno, a veure, jo com a arqueòleg, quan veig que una persona fa nou cates i les encerta totes matemàticament, sobretot quan les distàncies no encaixen en l'intercolumni, m'ho plantejo. El que jo em sembla que més o menys hem pogut demostrar en el cas d'unes quantes cates és que aquests nivells no existien. Llavors, no sé si s'ho va inventar Selles o de veritat la memòria va desaparèixer uns quants anys i va ressorgir. Potser una datació radiocarbònica d'aquest document seria interessant. Però llavors no puc respondre. L'únic que puc dir és que allí no hi havia res per trobar.
A veure, allà baix n'hi ha una. després hi ha un senyor aquí, després n'hi ha un altre aquí davant.
Gràcies. Aviam, jo ara parlant de cotes, m'ha semblat que hi havia una diapositiva molt interessant quan es feia referència a l'alçada de la base del temple, que amb la hipòtesi primera, amb la hipòtesi A, es demostrava que era impossible perquè quedava, el terreny baixava i per tant desapareixia el podi. Amb l'altra hipòtesi, amb la B, no s'ha fet aquesta reflexió. No sé com, per on van les cotes. Em dóna la sensació, pel plano que he vist dels dos turons, que si la hipòtesi és correcta, el podi, diguem, aniria contra la pendent del terreny i per tant l'escalinat estaria en un punt amb el terreny natural més elevat. Això no sé si és...
No, fico el plànol de les cotes i ho comento, potser serà més fàcil visualment. Sembla que està cap a baix. Sí, a veure, aquí. Val, d'acord.
No, hi havia un topogràfic anterior que crec que era molt aclaridor.
Sí, sí, i tant. Sí, aquest topogràfic que hem ficat al principi són les corbes de nivell estretes del Garriga-Roca. Llavors, clar, estem parlant d'un moment en què, bueno, molts segles després de... I clar, vull dir, diguem-ne que Barquinó és com un tel avui en dia. Les muralles acumulen sediment i es regula la topografia. Vull dir, aquestes diferències topogràfiques s'erosionen, hi ha enderrocs i es regularitza molt. Llavors, vull dir, fer servir aquest plànol per estudiar la topografia d'època romana és molt inadequat. Però bueno, a nivell de cota romana veiem que tenim les dues excavacions als dos voltants del temple que tenen exactament la mateixa alçada. Bueno, la de, a veure, veus, aquí tenim 1574 i aquí 1574, això és l'excavació al carrer Paradís número 5 i aquesta és el cantó preservat del temple i aquesta d'aquí 1540 és la base de l'Opus Signinum, que òbviament estava més baix si havia de retenir aigua. Llavors el temple arriba una miqueta més a dalt. Llavors hi ha indicis per considerar que sí que estava tot a nivell. Sí, sí. I bueno,
llavors un altre tema, l'orientació, no sé si hi ha alguna correspondència com passa amb els temples catòlics o cristians, respecte a l'orientació, perquè amb una hipòtesi o amb una altra, no sé si hi ha una norma que haguessin de seguir els temples. S'ha fet una referència inicial, no sé si la hipòtesi B planteja algun problema en aquest sentit.
Sí, bueno, a veure, en temples grecs això és més comú. De fet, si hi ha una investigadora d'Anglaterra, Eufrosini Botsikas, que està estudiant ara l'orientació del Partenon i sí, estava ben estudiant. En època romana, diguem-ne que l'orientació s'adapta més a la topografia i als requeriments urbanístics.
Hi havia una altra pregunta per aquí. Mira.
No, el tema de la grandària del fòrum, jo el veig que és bastant gran, no?, per una ciutat tan petita com Barquinó, en tota aquesta teoria que està per aquí plantejada. No sé si és una típic de les fundacions augústies o...
No, és veritat. Bueno, l'altre temple, l'altre fòrum també era força gran per la mida de Barquinó, però com comentava, Barquinó sembla ser una ciutat curiosa. A pesar de la seva mida, per exemple, té una aportació d'aigua increïble, molt més de la que necessitava. Té termes públiques, els edificis són molt grans, molt luxosos. Es tracta d'una ciutat, probablement no era una colònia, era una ciutat probablement dedicada a comerç i l'administració territorial. Vull dir, sí, és un gran fòrum, però moltes coses a Barquinó són grans. És una, en aquest sentit és una ciutat atípica. Sí, sí.
Sisplau, aquí davant. Després cap allà.
Bé, jo com a historiador de la historiografia, que no sóc arqueòleg, bueno, vull agrair molt la interessant exposició historiogràfica i agrair especialment la menció a aquest article del Duran i Sant Pere de Mil 954, no recollit després a la seva obra Barcelona i la seva història, per raons òbvies, perquè no encaixava massa
en el temple
amb el que el finalment es deia. No? Des del punt de vista de la historiografia, jo voldria fer una reflexió que no em voldria allargar molt, però forçosament serà un pèl llarga, que no sempre la historiografia ha anat a més, no sempre ha progressat.
D'acord.
Aleshores, en aquest sentit, Pujades és molt important. És important, jo he vist el vostre treball imprès i heu utilitzat l'edició del segle XIX de Pujades, però si es consulta l'edició inicial de principi del segle XVII, és molt interessant perquè a les làmines que tu no has utilitzat, que són les de reconstrucció del pòrtic, tot el que Pujades reconstrueix i no ha vist està empuntejat.
Sí,
és a dir,
sí, sí, és fantàstic.
És fantàstic, eh? És fantàstic. O sigui, és realment investigació.
Sí, sí. A més, em parla també de, per exemple, parla que des del carrer Llibreteria les columnes no es veuen bé, només es veuen la punta. Això explica, per exemple, perquè les columnes es varen fer servir per fer les parets del carrer Llibreteria i no les de les del carrer Paradís. Per això quan varen derruir les de Llibreteria varen caure les columnes. Les del Paradís són posteriors en aquest sentit, no es varen adossar. Per això potser ell quan deia que des del carrer Paradís que es veuen, sí que les veia.
Clar. Aquest és un aspecte. Llavors el que voldria dir respecte, jo fa 30 anys vaig estudiar la polèmica del segle XIX, no? En relació a l'avenç de l'arqueologia romàntica. Llavors el que s'hauria de dir, contestant una mica el que abans es preguntava sobre la memòria de Celles, la memòria de Celles, si és autèntica la que s'ha conservat, és extraordinàriament el·líptica, és a dir, no explica res de les cotes. No explica res sobre les cotes.
L'únic que diu és que va trobar i que es proposava trobar.
Exacte, però és molt el·líptica, o sigui, no hi ha un procediment arqueològic homologable en cap pràctica ni tan sols amb la de Pujades. O sigui, Pujades és molt més exacte en relació al que va trobar i al que va deduir que no pas Celles, no? Aleshores, respecte a la tesi sobre si el temple era cartaginès o romà, bé, això, a veure, el que evidencia és les pressions sobre Celles. O sigui, Cabanes, que era un noble de l'època, diguem-ne, instal·lat a l'Ajuntament, tenia molt d'interès en documentar encara l'antiguitat de Barcelona i la fundació cartaginesa. Això és una polèmica i una temàtica que sorgeix després de Pujades, més aviat, i que es va engrandint durant el segle XVII, no? Vull dir, és l'època dels falsaris, no? Per tant, la pressió era molt forta des del punt de vista de la identificació de l'època de les restes. I d'altra banda, per l'aspecte formal de les restes, clar, com que hi havia hagut totes les interpretacions de si era la tomba de Taulf, que si era la decoració del final d'un aqueducte, i fins i tot Ataulf era un personatge històric, però el rei Hispan és un dels reis inventats per Anio de Viterbo en el segle XV, és a dir, que no té res a veure amb res. La pressió sobre Celles per produir una imatge definitiva que tanqués tot això va ser molt forta. És a dir, la pressió perquè es produís la imatge d'un temple va ser molt forta. En aquest sentit, jo crec que s'haurien de considerar molt aquestes pressions sobre el treball arqueològic. D'altra banda, Celles era un arquitecte format a Roma, amb una beca de la Junta de Comerç, un neoclàssic convençut que havia vist les ruïnes i sobretot havia vist les làmines del Vitruvi, i que després el temple el fa servir ell també com a model per a la seva tasca didàctica. És a dir, a veure, hi ha tot un seguit de circumstàncies col·laterals al treball de Celles i a la seva plasmació per Cabanes que el fan realment molt, molt sospitós. Molt sospitós, no? Per acabar, l'única cosa que jo crec que no has explicat i que segurament pots explicar és l'orientació del temple. Pujades no ho veia com un temple, sinó simplement com un porxo, no sabia que hi havia un temple.
Sí, sí.
Però deia que el porxo estava orientat cap al carrer Llibreteria.
Sí.
Això ho feia a partir de la visió de l'entaulament i del fris, que la part exterior donava cap a llibreteria. I per tant, com a derivació de la tesi de Pujades...
El... Ara he de denegar la tesi del Pujades.
Exacte, és que no ho has fet. El temple hauria d'anar orientat
cap a l'altre costat.
Cap sí. al Decumanus, l'escalinata cauria bum, just sí, en el Decumanus, sí, seria, sí. I el fòrum hauria d'estar a l'altra banda del Decumanus. Suposo sí. que aquesta és la raó principal sí, també sí, per sí. considerar que no sí. pot ser d'aquesta manera.
Efectivament. Sí, sí, una mica no he tractat directament, sí que de que el Pujades orientava d'altra forma, però clar, estem parlant de...
Posa, posa els dibuixos de Pujades, som-hi.
No tinc el dibuix de... Bueno, no ho he ficat.
No
el que ell reconstrueix la façana. Ja he dit que la façana ell la feia cap a l'altre costat, però bueno, simplement no considero que sigui una bona hipòtesi perquè primer això creuaria el cardo directament i bueno, seria molt irregular, seria força estrany. També tenim aquest element, el retall en aquest punt que s'estreta conformant una escalinata, tenim tots aquests elements representatius, tenim tota l'epigrafia agrupada en aquesta àrea, tenim la catedral i vull dir, clar, tenim aquí aquest edifici, si acceptem la hipòtesi de l'Ada, que jo penso que és molt plausible i està ben publicada, que això és un Augusteum, clar, això quedaria fora del fòrum. Vull dir, no sé, en general es pot considerar, és clar, no puc demostrar res, però em sembla que seria molt irregular que aquest tipus de fòrum creués el cardo en tots aquests edificis que hi ha al voltant.
Sí, moltes gràcies.
Pels que no en sabem tant, com que anaves movent el ratolí, si d'alguna forma diem això és Celles i això és Pujades, el que plantejàvem ara era que no és l'obertura cap avall, cap a mar, sinó que el que planteges tu és cap a muntanya, cap a la catedral.
Sí, sí, sí.
Ho dic perquè com que anaves movent el ratolí, al final algú s'hi podia marejar.
Sí, ho puc dibuixar.
Endavant, també, Allà tenim una altra pregunta.
Bona nit i gràcies per la teva exposició. A part de la primera pregunta ja l'ha fet aquest senyor i és el saber per, si el Duran Sant Pere ja va agafar aquesta hipòtesi, la B, per què se li va tapar i per què no ho va publicar en el seu llibre a Barcelona, això primer. I segon, hi ha alguna postura oficial del Museu d'Història de Barcelona i els seus arqueòlegs respecte a una o altra hipòtesi?
Bé,
la contesto jo, la primera jo i la segona tu.
Tu i la segona jo.
Molt bé, doncs no la va publicar precisament perquè bueno, el Duran de Sant Pere era un bon arqueòleg i com a bon arqueòleg primer excava, interpreta les dades, el que va trobar li va dir que ell pensava que el fòrum havia d'estar aquí, però va creure's la hipòtesi dels Celles i va dir és que és impossible que un temple en aquesta orientació estigui presidint un fòrum de costat. Llavors, diguem-ne que simplement va ser víctima de la hipòtesi dels Celles. Se la va creure.
Perdó, passeu...
Sí,
passeu
sí, no volgut dir res.
No. A veure, no, que és important sí. saber que la hipòtesi dels Celles és una hipòtesi revivificada per Puig i Cadafalch. I Puig i Cadafalch a l'any 35 i 36 està tornant a plantejar, bueno, a explicar d'aquesta manera el temple de Barcelona.
De fet, Puig i Cadafalch va fer recrear els dibuixos dels Celles que estaven perduts.
Clar, el Puig i Cadafalch no solament una autoritat científica, era també una autoritat política. Per tant, Duran i Sant Pere, a veure, va publicar aquest article quan faltaven 2 anys perquè morís el Puig i Cadafalch, l'any 54. No sé si aleshores ja es podia permetre dir alguna cosa. No? De tota manera, no era la prioritat de Duran com a arqueòleg, no? Perquè també la pressió ambiental sobre Duran va ser molt important perquè en el temps del primer franquisme trobés una basílica cristiana. Això era la prioritat de l'època, no? I va fer venir aquí el Kirschbaum perquè digués que l'aula, la que ara es coneix com aula basilical, era una basílica cristiana, encara que no hi havia cap resta que indiqués res sobre el culte cristià.
A mi m'agradaria, per contestar ara ja la part que em toca, que és important, en primer lloc, doncs, la seva pregunta, que evidentment ens interpel·la, justifica també una mica el que hem demanat avui d'un cert rigor en el debat. Ho dic per demanar tant als d'aquí dalt com als de baix que m'escolten, doncs, la seva comprensió. La senyora que ha preguntat primer s'ha enfadat amb mi, cosa que m'ha sabut molt greu, perquè ditem no anem cap a com funciona un temple, no era perquè la seva pregunta no es pogués contestar, era per una mica establir les regles. Per tant, us demanem disculpes, perquè sí que és important el que estem debatent. Aquí el que acaba de dir-se ara és aquella qüestió de com avança la ciència, i més en les ciències humanes, que no és tant com la ciència natural que va més linealment, que avancen més amb un pèndol de coses que es van sedimentant. La línia de pujades que Durant recupera, que tenim encara aquí, la línia de celles que Puig i Cadafalch fa seva. Per tant, ens trobem amb el tema que hi ha la dualitat entre els documents i arguments, mentre no siguin inqüestionables del tot, i el poder, la legitimitat d'una pràctica científica diguem-ne consolidada. En tot moment, i això ho havien estudiat molt bé, doncs, Kuhn deia que quan hi ha un canvi de paradigma, doncs, quan hi ha coses que no encaixen, comencen a haver-hi desencaixos, i costa molt de distingir què és realment una hipòtesi innovadora del que és vés a saber. Per tant, el museu el que ha d'entendre és que primera missió del museu, promoure un debat racionalment ordenat. Abans em referia a franciscans i dominics a la Sorbona. Això ho va estudiar Collins, que deia per què avançava tant la ciència medieval quan eren molts menys, que no pas ara que tenim 50.000 centres de recerca. Deia perquè discutien d'un pocs temes i discutien intensament, perquè eren els temes claus. I tots opinaven del mateix. Ara tenim milions d'estudis, són milions de coses. Per tant, al museu el que hem de fer és focalitzar. Segon, en aquesta focalització el que hem de deixar és que es vagin sedimentant les qüestions. El museu té una pràctica arqueològica fonamentada en tot el que allò considerem que ara és correcte. Aquí s'estan aportant noves dades. Seria absolutament desaforat i equivocat que aquí entréssim en aquesta qüestió. El museu el que ha d'anar fent és promoure la reflexió i evidentment anar adaptant el saber que dona sentit a la pràctica del museu a tot allò que es vagi sedimentant. És qüestió de temps. Per tant, aquesta és la manera de pronunciar-se, establir unes regles del joc clares, no dir aquí això sí o això no. I, com hem dit, i agraïm la paciència de tots en un debat que avui és més rigorós que d'altres vegades, el que quedi per preguntar avui ja ho parlarem un altre dia, que volem que això segueixi, que s'escrigui, que arribi a l'Oxford Journal of Archaeology en el sentit que s'escaigui. Acabo. Qüestió de mètode també, aquí, en el que ens han plantejat el doctor Urengo en nom de seu i d'Ada Cortés, hi ha diverses coses en cadena. Per tant, d'alguna manera també és impossible un pronunciament sobre el conjunt, que és una mica el que crec que és important. Cal anar element a element quan hi ha algun canvi. Però això només era per insistir sobre el que avui estàvem aquí discutint. Crec que hi havia alguna altra paraula demanada. Sí, aquí n'hi ha una altra.
Jo volia donar una resposta a la persona que ha parlat fa un moment, que el Joan ja s'ha cuidat de contestar-lo. Quedi clar que el Servei d'Arqueologia de Barcelona no estableix postures oficials de l'Ajuntament. Des del Servei d'Arqueologia el que procurem és que es faci el màxim de recerca possible i amb el coneixement obtingut amb aquestes dades es posen al servei de la ciutadania i dels investigadors que vulguin investigar. Com a arqueòlegs, com a historiadors, podem tenir la nostra opinió, òbviament, però no hi ha una postura oficial de les coses són així o són així. En tot cas, quan opinem ho fem com a investigadors. Penseu que fa uns anys a Barcelona no hi havia anfiteatres, ara en tenim dos. Un opinarà que un està més bé, l'altre opinarà que està més malament, i aquí podem tenir demà passat una tercera hipòtesi que ens doni una altra volta al temple i una altra volta al fòrum. Es tracta d'exposar els arguments i entre tots discutir-los, avaluar-los i anar-los treballant. I pel que fa al Servei d'Arqueologia pròpiament dit, aquesta ja és una zona extremadament sensible i per tant qualsevol intervenció que es faci es segueix amb molt d'interès. De fet, recordeu que tant les restes de Paradís 5 com les del número 12, el centre excursionista, estem parlant d'intervencions que entre totes dues devien fer 3 metres quadrats, més o menys, però amb uns resultats prou interessants com perquè doncs, ens permetin fer aquestes hipòtesis, com n'hi podria haver d'altres, òbviament.
Si em permets, agraeixo molt que en Josep Pujades acabi de dir això, perquè aquí tenim amb ell, tenim el Xavier, tenim la Carme Miró, tenim el Servei d'Arqueologia. Jo no podia parlar pel Servei d'Arqueologia, com veieu tots dos compartim el fet de que la ciència avança lentament, no podem cometre la frivolitat de qualsevol novetat fer-ne bandera, però tampoc podem cometre la mandra de discutir, sempre que sigui una cosa reglada. I aquí aprofitaria per dir que de les hipòtesis que circulen n'hi ha de més ben fonamentades i de menys ben fonamentades. I això sí que marca un límit. No totes les que acaba de parlar ara aquí en Josep les sentireu en aquesta aula. Hi ha d'haver-hi una tria rigorosa d'allò que sí que compleix les regles del treball científic, encara que les conclusions a l'hora d'estirar el braç i la màniga doncs un pugui pensar fins aquí o fins aquí, i les que no. Això sí que ha de ser el que va de marcar el límit del que podem discutir aquí. Sembla que hi havia més paraules. Sí, n'hi ha un altre aquí davant.
No, no, endavant. Micròfon, però com que
és molt aviat, és un quart de nou, sí, tenim temps.
Com que ha posat aquesta làmina...
Ah, vaja.
No, no, no,
no
la
treguis. No la treguis, deixa la làmina.
Si giréssim el temple de Barcelona, veuríem que l'orientació s'assembla molt al temple de Mèrida.
Sí, podria ser.
O sigui que l'orientació, o sigui, seria més lògic, des del punt de vista cultural, que el fons del temple estigués a la part, diguem-ne, nord.
Bueno, sí,
des del
sí,
punt
sí.
de vista cultural, simplement, sí, sí, des d'aquest punt de vista, simplement perquè crida molt l'atenció, sí, aquesta sí, làmina, sí, sí. No? No és perquè jo sigui sí, un partidari acèrrim del Pujades, però
sí, em podria ser i tant. Sí, sí, de fet, si
li donem la volta, home.
Sí, de fet, si llevem aquesta, et dono més arguments, mira.
Clar, si a més poses aquesta, les orientacions són així.
Sí, sí, són més similars. Sí, sí,
són tant. Més similars. O sigui que seria una orientació inversa. Mm. Perquè moltes vegades es diu això de que, clar, no era orienta, que en tot cas no està orientat sí, cap a Orient. Sí, sí. Home, no està orientat exactament cap a Orient, però tampoc ho estan els altres.
No, normalment no, però bueno.
Però bastant.
Sí, diguem. No, hi ha més exemples que no he ficat aquí que no estan orientats. Sí, molts més. Sí, sí. Vull dir, no,
però aquests són els més pròxims, diguem-ne. Aquests de Mèrida,
sí, sí,
i Évora.
Són els més complets. Els més complets, diguem-ne. Són més fàcils d'estudiar, però n'hi ha Ecija, n'hi ha molts altres augustals que, diguem-ne, no estan complets, però sí que sabem l'orientació. I no és
aquesta. I no és. Val. Gràcies.
Endavant.
No, seguint el que deia el Ramon. Barcelona tenim un greu problema o una gran virtut, és que no està orientada segons els cànons, i és el que ha estat dient l'Hèctor contínuament, és la topografia. No oblidem que, malgrat que l'Hèctor ha dit que el primer model digital que ha presentat de dos turons, l'ha tret del Garriga i Roca, i que estem parlant de quasi bé 2.000 anys després o 1850 després de la fundació de la colònia, sí que d'algun lloc han sortit, per tant, hem vist que Barcelona sempre s'ha dit estar sobre un turó, mentida, no és un turó, són dos turons, un té nom, que és el Montstàver o Puig del Miracle, l'altre no té nom, però coincideix sobre la Basílica de Sant Josep Pastor.
Bueno, aquest tema és molt interessant, vull dir, per saber això sempre s'ha de mirar l'aigua, per exemple, a Barquino només tenim cloaques orientades a com els cardos, no com els decumanos, encara no s'ha trobat cap, no?
Bé, no, anava una mica per el que diu l'Hèctor, per tant, sí, aquí Barquino, bueno, la veritat, no ens discutirem segur. La topografia ens marca molt i ens marca també l'orientació, perquè aquí, fixeu-vos que Cardo i Decumanus, ara hem arribat a un acord, però als anys 50, als anys 60, va haver una gran discussió a què li dèiem Cardo i Decumanus, per fet de que no està orientat nord-sud, és oest, sinó que està nord-oest, sud-oest. Per tant, això... i no és per contradicte, però i després si agafem aquesta topografia, si l'orientem, que també agafant el Pujades i llegeixes llibreteria i com els números de llibreteria han canviat, és difícil, et podria plantejar això, però topogràficament és impossible perquè per l'altra banda cau aquest primer turó del Montstàver i el pòdium aniria més rar. La topografia penso que és un element, potser l'Hèctor, clar, com ha dit el Joan, en tres quarts d'hora ens ha fet una visió de historiografia, dades documentals arqueològiques, però és un tema a tractar i que penso que per estudiar la Barquino romana l'utilitzarem més. Simplement una fer això.
Ara donarem la paraula, aprofito per dir, sí, una allà baix i ara aquí, aprofito per dir que l'article de l'Oxford Journal of Archaeology és de lliure accés, es diu The Augustan Temple and Forum of the Colony of Barquino, a 90 degree turn. Si posen Oxford Journal of Archaeology i Orengo, els hi surt, perquè no n'hi ha dos d'Orengos, els hi surt automàticament. Si mai es volen apuntar el títol alguna cosa abans de marxar, aquí ho tenen i segons ens ha dit és de lliure accés. Vull dir que tothom que el busqui el trobarà i si no el troba el pot demanar endavant. Allà hi ha una paraula demanada.
Una pregunta. Aquí s'ha parlat de Vitruvi i jo entenc que ell diu clarament les distàncies entre els intercolumnis, no? Depèn del tipus de temple. Llavors, si les façanes han de tindre una distància, si és de 6, exàstil, i després han de ser d'11, el temple, quan és estret, o sigui, l'orientació A, no compleix, no? De cap manera, les amplades. No, bueno, la façana principal. Jo sempre he trobat que era estret.
Hem de pensar que estem en un context molt provincial. Els temples períptedes, és a dir, aquests que estan rodejats per columnes no adossades, són força irregulars. Només tenim a la península Ibèrica, però és una situació irregular. No, tenim alguna a Roma que es va fer en l'època d'August, però no són els estàndards. Tot i això, aquesta, diguem-ne que és diguem-ne una forma més clàssica, i com a tal segueixen aquests paràmetres més clàssics, sí. No? Vitruvi és posterior i bueno, té altres interessos en ment. Tot i això, temples vitruvians normalment també tenen un major intercolumni frontal. No sé si he contestat la pregunta.
Deixa de ser, és més lògic perquè
sí.
Visualment sembla que l'amplitud de la façana.
Aquest tipus de proporcions també es feien en alçada. Són, no sé per què, es fan servir molt avui en dia en com es diu, advertising. Per exemple, els dissenys d'electrodomèstics fan servir.
No ens fiquem amb la regla aure. L'advertising, que ara t'ho he de dir a tu, que no ens emboliquis la troca.
Gràcies.
Fa gràcies.
Aquí davant hi ha la...
Aquesta...
Aquí davant hi ve una altra pregunta.
Bé, jo més que una pregunta, el que volia manifestar és que em sembla que hi ha almenys una conclusió òbvia, i és que hem d'agrair a l'Hèctor i a l'Ara que hagin fet aquesta sacsejada i que ens plantegin una mica el tema, perquè conclusions a part de com acabarà el tema i com s'ha d'interpretar, etc, hi ha una cosa que es posa de manifest claríssima, no? I és que a la planimetria de la Barquino d'època imperial ens hem quedat atreçats, és a dir, no hem fet la feina d'alguna manera, no? És a dir, no hi ha, si ara anem a buscar una mica com tenim, algú que vulgui estudiar Barquino en aquest moment, la planimetria no només de les coses antigues sinó també de les que han anat sortint en el temps, etc, no hi ha elements, no es pot estudiar, ja segur que hi ha molta, hauríem de venir a veure els arxius i fer una mica el que ha fet una mica l'Hèctor, entenc que ho ha fet una mica, però que això s'ha de profunditzar. Jo penso que tenim un exemple molt clar de fa 5 o 6 anys, que és la planimetria arqueològica de Tàrraco, que s'ha fet i que d'alguna manera ha resultat una obra utilíssima en aquests moments i que encara no se li ha tret tot el partit. Jo entenc que Barcelona hauria de fer una cosa semblant, és a dir, s'hauria de posar en planta ben feta, ben coordenat tot, amb cotes, que tinguem d'alguna manera tot el plantejament, I aleshores, a partir d'aquí, podrem veure si hem de retopar o no en Puig i Cadafalch, sobretot. No? Jo penso que aquesta és una obvietat claríssima avui en aquesta sala. Estem una mica amb necessitat de fer la feina. I llavors ara a partir d'aquí podem... És a dir, diríem que ens falten les evidències clares en aquests moments. I jo entenc que les interpretacions han de venir després d'haver pogut estudiar les evidències. I per tant, ara podríem parlar d'interpretacions i el que m'agrada més i el que m'agrada menys. A mi m'agradaria més, si és que el temple ha de girar, que entenc que s'ha d'aprofundir, si és que el temple ha de girar, m'agradaria més que girés cap avall, no cap amunt. No? Però, evidentment, s'ho ha de veure. Però jo penso que fent la fe aquesta feina que diem és un tema que probablement estem en condicions de resoldre, amb totes les preventives que hi ha hagut i amb tota la documentació que tenim. És a dir, que jo emplaço a la institució a posar-se a fer la feina el més de pressa possible.
Em temo que l'emplaçament va a dues institucions. Veig que aixeca la mà al Servei d'Arqueologia. O sigui que després que parli la Carme ja continuaré. Només deixa'm dir una cosa, Carme, que des de l'eminència arqueològica d'aquesta ciutat i aquest país, doncs una miqueta apostem per el diàleg i la solidesa al mateix temps, amb aquest agraïment allò a l'agulla. Que ens punxa, jo crec que és una mica l'estat de la qüestió de la pregunta que ens feies. Endavant.
Gràcies, tu sempre.
Sí. Endavant, Carme.
Bueno, com responsable del Pla Barc, no em toca contestar el que ha dit el Josep, és dir que s'està treballant amb el que dius ja fa temps. Nosaltres ho hem fet diferent de Tarragona, seguim un model diferent, però el primer que s'ha fet és la carta arqueològica, el que hem fet és un inventari d'intervencions i no ens hem centrat a època romana, sinó que hem agafat totes les intervencions de quasi 100 anys d'intervencions arqueològiques a Barcelona i ara estem treballant més amb la, amb el que seria aquesta topografia més mínima que permet portar les dades com el que avui ens han plantejat l'Hèctor i l'Ada. També, seguint el que ha dit l'altre Josep abans, com a Servei d'Arqueologia la nostra funció és posar a la disposició de tothom que ho necessiti, de tothom que vulgui, de tothom que li interessi, tota la documentació. Recordo per dir que hi ha un centre de documentació al Servei d'Arqueologia obert, que tothom és ben rebut, i que aquesta és la nostra funció. També ens agrada fer recerca, ho fem a les nostres hores lliures, però el servei com servei no pot tenir una opinió, sinó que hem d'acollir tots els investigadors i ajudar que realment aquest pòsit de més de 100 anys d'intervencions arqueològiques surti a la llum i es reinterpreti, perquè realment les noves tecnologies permeten fer coses que fa uns anys no es podien fer. I veiem que aquestes noves lectures són possibles i després, reivindicant que vaig tenir de mestre el Ramon Grau, i és una cosa que jo he reivindicat sempre, és llegir els clàssics, però no clàssics com Vitruvi, que també, sinó clàssics com Serra Ràfols, Duran i Sant Pere i Jeroni Pujades, que aquí hem vist que realment aquestes relectures ens permeten avançar amb la recerca, simplement dir això.
Jo he de dir que el Pla Barquino l'he fet servir molt i molt sovint, i planteja una cosa que la planimetria de Tàrraco no va aconseguir mai, que és l'accés als informes. Això suposo que quan es pugui elaborar, vull dir, és un accés a la dada en brut, que té gran potencial, però també és obert, és disponible en internet. És una gran feina que s'ha de continuar, sense cap dubte. Sí.
Sembla que hi havia alguna altra paraula. Del tipus que sigui, potser ja, doncs, si algú s'ha quedat amb la curiositat, dir caram, respectarem que avui... Clar, vostès imaginin-se, és que van i ens diuen que tota la ciutat que havíem mirat així, ara ens l'hem de mirar així. Vull dir que déu-n'hi-do, per als qui no siguin del camp arqueològic, és que ens han dit això, per tant, prudència i curiositat. Jo crec que aquesta és la síntesi institucional, rigor, prudència i curiositat. Si algú vol fer alguna pregunta curiosa d'aquelles que abans potser deia anem amb compte, però potser ara doncs no cal posar-hi fre, n'hi ha una altra. Avui aquesta fila que tenim aquí d'eminents arqueòlegs, i n'hi ha una altra aquí darrere.
Jo és una observació a favor de la vostra hipòtesi, no? Que és que En la hipòtesi aquesta sobre la implantació del cristianisme i el grup episcopal i tot això, es parla de vegades, o sigui, en la presentació, es diu que, clar, és en un lloc marginal de l'antiga ciutat respecte al fòrum, no?
Ja no.
Si la hipòtesi vostra fos correcta, doncs l'explicació seria molt més directa. O sigui, conservaria sota el cristianisme la mateixa centralitat al quadrant nord-est de la ciutat, no? Amb el nou culte. D'altra banda, no deixa de ser també sorprenent el compartir l'orientació axial, si més no, del temple i de la catedral. No? Vull dir, són coses realment que fan pensar. No?
Home, és molt simbòlic, no? Si fas un temple cristià enfrontat al temple romà, al temple pagà, vull dir, és tot una, tot una declaració.
I si estessin de cul, encara seria millor. Sí.
Però jo prego que es calmin, perquè això ja comença a pujar d'hipòtesi en hipòtesi.
Només dir-li a vostè que el Centre de Recerca i Debat jo crec que també està adreçat a persones que no estem formades gens, però que estem molt interessades, que és el meu cas. Llavors dir-li que jo ho entès tot.
Sí, i tant.
Aquest era l'objectiu. I que per mi és molt important, perquè esclar, jo al costat d'aquests senyors tan brillants m'espanto, però ho he entès.
Sí, sí.
I penso que és una de les funcions que deia vostè. Que això ha d'arribar a aquella persona interessada i gens formada també, no? Que és el que ha explicat al començament. S'ha entès tot, no puc fer preguntes perquè no tinc la formació, però
vostè ho ha entès,
he pres notes.
Li agraeixo molt aquesta intervenció,
sí, perquè
com sap,
això.
L'esperit d'aquesta casa, si venen a més diàlegs, és que les coses importants, si són clares, és perquè estan ben explicades. Si són complexes, és perquè estan mal explicades. L'únic que demanàvem era que per avui anéssim amb la ciència acumulada per donar les preguntes, però efectivament jo volia agrair la claredat, que és allò de la teoria de la relativitat explicada als nens, que també costa
també
de creure-se-la.
Excusi, la funció social.
Aquesta és la que intentem des del museu. El Centre de Recerca i per Debat té com per missió social difondre el coneixement. Sí. Sense que la difusió se separi de la innovació.
Sense.
Això és el que intentem.
Sense.
Poder tenir aquí tothom.
Tothom.
Li agraeixo molt aquest comentari. Alguna cosa més? Sí, allà darrere hi ha una última pregunta, potser. Sí? No, no, un momentet, que li porten el micròfon. Sí,
mira,
digui.
Només una pregunta per curiositat, i és saber la disposició del carrer, que moltes vegades s'ha dit que determinava la disposició del temple, l'heu tingut en compte?
La disposició del què, perdona?
És a dir, diguem-ne...
El carrer del Paradís,
carrer
vol dir?
El carrer del Paradís, sí, que determina el que és el frontal clàssic del temple.
Jo crec que és més bé al contrari. El temple probablement determina l'accés que avui en dia, la forma que avui en dia té el carrer Paradís.
Molt bé. I després, només una altra cosa. El número d'illes es veu alterat per l'orientació del Fòrum Nova? O...
Diguem-ne que va estar planificat al mateix temps. Diguem-ne que
el que pregunta és si el canvi d'orientació que en la vostra hipòtesi plantegeu del fòrum canviaria el nombre d'illes de la colònia.
No necessàriament. Bueno, a veure, sí, canviaria les que estan al voltant del temple. Canviarien les que estan al voltant del temple i el fòrum. Vull dir, aquí podríem pensar en una situació diferent i aquí no hi haurien illes. Vull dir, però les que no queden afectades per aquest canvi d'orientació, no, en principi. Vull dir, això ha evolucionat molt. I cada any va canviant, no? He ficat la darrera versió dins del meu coneixement, però sí. No, la part de baix no canviaria gaire, però sí, la del fòrum sí, clar.
Agraïm doncs la seva paciència i disciplina, i de nou demano disculpes a la primera persona que no li hem pogut explicar bé les regles i se'ns ha enfadat. Agraïm molt a tots vostès l'atenció, agraïm molt els dubtes que ens ha creat, doncs, per creure millor en el que ja creiem o per pensar-hi d'una altra manera, el doctor Engoyada Cortés, que no és aquí, Moltes gràcies a tots vostès i recordin que d'aquí dues setmanes parlem de criteris d'intervenció en els jaciments arqueològics amb Gemma Hernández. Moltes gràcies.